Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, què tal? Com esteu? Coneixeu l'Adam? L'Adam és un robot. I què té de nou? Doncs que és un robot espacial. Un equip d'investigadors de la Universitat Carlos III de Madrid han creat un nou robot anomenat Adam, que és capaç d'aprendre tasques senzilles de la llar, com ara parar i desparar la taula, simplement observant les persones. Els investigadors han desenvolupat un nou mètode d'aprenentatge que permet a aquesta màquina aprendre per si sola a moure i coordinar els braços, combinant l'observació d'humans amb la comunicació entre les seves pròpies extremitats. Ajudar a la gent gran amb problemes de mobilitat o als professionals de la medicina és una de les moltes opcions que oferirà aquest robot, que aviat podrà tenir també veu i altres aplicacions. Un robot que aprèn de nosaltres i ens fa la vida més fàcil. Benvinguts, oients al futur, o potser aviat podrem dir benvinguts al present. I avui encara sense el suport de l'Adam o d'un robot semblant, però tot arribarà, oients, farem un programa per aprendre. De seguida conversem amb Cristian Cantón, un gran expert en IA que des de fa uns mesos ha fitxat per Barcelona, pel Barcelona Supercomputing Center, i que va treballar amb Bill Gates i Mark Zuckerberg. També coneixerem una idea molt brillant que pot revolucionar la medicina i que, atenció, té que veure amb les piruletes. Conversarem amb Víctor Puig d'Atzmorall, un gran expert en màrqueting digital, i acabarem el programa amb una emprenedora de música, Ivan Rosquelles. Revolució, diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio i els dissabtes a l'API web. Com serà el món del futur? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Fa 20 anys va néixer a Barcelona el Supercomputing Center, el Mare Nostrum, l'ordinador aleshores més potent d'Europa. Aleshores hi treballaven 67 persones i avui són més de 1.200 i continua sent una referència tecnològica mundial. La història del Barcelona Supercomputing Center és una història d'èxit, de col·laboració entre institucions, de talent d'investigadors i d'emprenedoria. Va néixer per jugar a la primera divisió de la Lliga Mundial de la Tecnologia i ens consta que continua jugant sense cap intenció de baixar a segona. Cristian, recordes aquesta cançó?
Sí.
Va ser un dels èxits del 2005. Saps per què l'hem posat?
Perquè fa 20 anys que està sonant aquesta cançó?
Sí, fa 20 anys i també ja fa 20 anys també, no?, de que es va posar en marxa el Barcelona Supercomputing Center, que lideres ara com a director associat. Expliquem als oients. I deixeu-me dir que aquesta entrevista m'ha costat moltíssim, perquè el Cristian és un home buscat, i expliquem una mica la seva història, perquè ara és el director, però ha treballat 8 anys a Meta desenvolupant intel·ligència artificial i 5 a Microsoft. Per tant, aquest recorregut que hem fet de Silicon Valley, que hem conegut 14 catalans, el Cristian l'ha fet a l'inversa. Ha tornat a casa i, per tant, explica'm això, des de fa 2 anys, Cristian.
Correcte.
Com és que decideixes, no? Tenies una molt bona feina, també econòmica, interessant, a Meta i a Microsoft, i ja proposen tornar i liderar aquest Barcelona Supercomputing Center. Com ha estat aquest viatge de tornada?
Ha sigut un viatge molt interessant. De fet, hi havia, primer, òbviament, un tema personal per tornar una mica a Catalunya. La meva dona, els meus fills, doncs, bueno, un rum-rum que tenien des de feia molt temps, perquè ja portàvem gairebé 15 anys fora d'aquí. I un bon dia vam pensar, escolta, és el moment de tornar, però també és l'oportunitat per tornar aquí a Barcelona i aplicar tot això que havia conegut als Estats Units i portar-ho aquí per veure com podia contribuir a fer créixer el país. Una mica amb aquest sentiment romàntic, doncs, vam buidar la casa, vam agafar l'avió i ens vam plantar a Barcelona.
Clar. Per tant, està molt bé, perquè hem d'explicar als oients que tu deixes també una part econòmica molt interessant per treballar on treballes ara.
Bueno, els sous competitius als Estats Units són molt sucosos, òbviament, i bueno, a Catalunya, a Europa competeix en una altra divisió en aquest tipus de rangs, però la feina és superinteressant. Per tant, hi ha un punt balancejant el sou i l'interès i l'impacte que tenia poder treballar al Barcelona Supercomputing Center. Per mi va ser una decisió fàcil, bastant fàcil.
Molt bé. Per tant, vens aquí, tu que has estat treballant amb Mark Zuckerberg i amb Bill Gates, és així?
Sí, he treballat a Microsoft i a Meta durant molts anys.
Què vols portar? Ara parlarem del nou ordinador quàntic, de tot el que feu i de la feina que es fa, que jo sempre dic que és molt difícil fer-la planera, però avui ho farem i explicarem què fa el Supercomputing Center. Què vols aportar aquí? Clar, tu vens dels Estats Units, de la meca de tecnologia, has estat amb els millors, i per tant, Cristian, què vols aportar? Aquí.
A mi m'agradaria que Catalunya, que Espanya i Europa juguessin a la mateixa lliga, a la mateixa alçada que els Estats Units i que la Xina, d'acord? Tenim el talent, tenim la màquina, tenim l'ambició, i posar-ho tot junt, fer-ho marxar tot en el ritme per poder ser competitius, per poder plantar cara, per poder dir que Europa té unes tecnologies sobiranes que ara mateix ha d'importar, aquesta és una de les coses que a mi realment m'aixequen cada matí, dius, hem d'aconseguir-ho, perquè si no el futur serà complicat. I, òbviament, també tota la feina que fem al BSC utilitzant aquesta màquina meravellosa que és el Mare Nostrum 5 per fer ciència. Jo recordo el primer dia quan vaig fer el meu discurs inaugural i els deia a les gairebé 1.400 persones, dic, jo m'agradaria que en els pròxims 20 anys curéssim el càncer, acabéssim amb el canvi climàtic i com a mínim dos premis Nobel sortissin d'entre vosaltres. Tothom se'm va quedar mirant amb uns ulls i va dir, si aconseguim...
Carai, aquest objectiu m'agrada molt, eh?
Si aconseguim un 10% d'això, crec que haurem fet una millora important al món. I llavors, aquesta va ser el meu tret de sortida quan vaig entrar al BSC.
Molt bé, per tant, escolta, m'agrada molt que aquest és un objectiu gran. Expliquem, recordem als oients, quina feina feu des del BSC. És cert que aviat posareu en marxa un ordinador quàntic. La feina d'investigació de dades que treballeu, amb què ajuda?
El BSC és una màquina. O sigui, la gent normalment confon el BSC amb el Mare Nostrum 5, que és el superordinador, el més gran d'Espanya i un dels més grans d'Europa. A sobre d'aquest ordinador tenim una comunitat al voltant de 1.200 investigadors que treballen en 5 grans àrees del coneixement. Tenim un grup de ciències de la vida que està fent una feina excel·lent en temes de medicina personalitzada. Tenim un grup de ciències de la Terra que fan anàlisis i intenten esbrinar quins són els factors del canvi climàtic, què podem fer per intentar mitigar-lo, etc etc. Tenim un grup de ciències de la computació, que és un grup molt gran, i aquí tenen el gran repte de crear, entre moltes altres coses, els xips europeus, aquells xips que ens permetran ser sobirans en termes de hardware, però també d'IA, que són aquests GPUs que utilitzem per entrenar els models. Això estem treballant-ho, i la fita és que el Mare Nostrum 6, que arribarà el 2029, tingui aquests xips i podem...
El
2029 podem tenir un Mare Nostrum 6 que tingui xips dissenyats a Barcelona, que ens puguin fer competitius amb la Xina i els Estats Units. I llavors també tenim un grup d'enginyeria que fa simulacions del que tu vulguis, des d'un reactor nuclear, una ala d'un avió, el cor humà. I finalment un grup una mica més petit, emergent, que són ciències socials, com utilitzem la intel·ligència artificial i la supercomputació per temes de ciències socials. I tota aquesta gent són 1.200 persones que fan avançar la ciència i el coneixement per poder resoldre alguns d'aquests grans reptes que ens estem plantejant.
I perquè ho entenguin els oients, vosaltres treballeu amb empreses, amb institucions, no? Amb tota aquesta feina d'investigació es col·labora amb empreses i amb institucions.
Absolutament, perquè al final del dia el que tu vols és que aquesta recerca no solament es catalitzi en forma d'articles i de conferències, sinó tu vols que això aterri a la ciutadania. I una forma és a través d'empreses, de startups, n'hem fet 15, a través de l'administració. O sigui, nosaltres busquem tots els vehicles possibles per catalitzar aquest impacte que pot ser en el teixit empresarial i que puguem explicar per què existim i per què fem aquesta feina, perquè tothom entengui que realment estem aquí per servir al país.
clar. Cristian Cantón, clar, no és fàcil perquè quan en parlem al Revolució, que ja saps que ve de molts experts i tothom parla, diu que als Estats Units, la Xina, la carrera de la IA, Europa va de la darrera, Europa és la que legisla, amb Europa no farem res, clar, i tu em dius, no, hem de fer xips europeus, hem de millorar, no? Tu que has vingut ara dels Estats Units, què ha de canviar Europa perquè tot això sigui possible? Perquè, clar, es necessita també molta infraestructura, no? Perquè Europa lideri alguna cosa més, no?
Hi ha diversos factors. Jo crec que hi ha un factor primer d'entendre la complexitat del problema i la situació on estem. Ara mateix tenim una gran dependència dels xips que ven directament de Taiwan i de l'empresa Nvidia, que els fabrica gairebé tots.
Que recordem és l'empresa més valuosa del món.
Absolutament. I, per exemple, és un monopoli dels xips que fa NIA. Un altre tema és, per exemple, si llegia bé correctament l'altre dia, el 70% de les dades europees estan en mans d'empreses nord-americanes, Microsoft, Google, Amazon i d'altres. Per tant, Europa ha pres una dependència enorme tecnològica que si no la reverteix d'alguna forma o pren iniciatives per realment ser competitius,
clar,
estem en un desavantatge complicat, donat també el marc geopolític en el que estem ara mateix. Per tant, Europa ha de fer el que dèiem un projecte Manhattan. S'ha de posar les piles i dir, no, escolta, hem de ser sobirans en via, hem de fer la nostra pròpia IA, que representi els valors europeus, per exemple, i això que ens permeti també crear les nostres oportunitats i no tenir que importar-les de fora, perquè això és una situació desavantatjosa.
Per cert, Cristian Cantón, ara estàs aquí, has tornat a casa com a director associat del Barcelona Supercomputing Center, que ens agraden molt aquests objectius que has explicat, a veure si s'aconsegueixen. I m'agradaria explicar una mica també la teva trajectòria, perquè has treballat 8 anys, com deia Meta, desenvolupant intel·ligència artificial i 5 a Microsoft, per tant, amb Mark Zuckerberg i Bill Gates, no? Amb una posició directiva molt important. Amb què et quedes del teu pas, no? Per Meta i Microsoft, què destacaries, no? De les dues empreses, què s'ha après?
Moltes coses. Una de les coses que jo m'emporto i que es les vull aportar, que la vull catalitzar aquí, és l'esperit d'empènyer. O sigui, allà jo recordo en algunes ocasions que et venia algun directiu i et deia, això ho hem d'aconseguir d'aquí un mes, i deies, això és impossible. Diu, no és impossible, s'ha de fer. I buscàvem la forma i ho solucionàvem. Jo, per exemple, recordo quan va començar el Covid, que va succeir, tothom estava a casa, tothom estava utilitzant Facebook, Instagram, WhatsApp, va arribar un punt que, òbviament, els nostres servidors es saturaven. Va arribar un punt que, si no aconseguim fer baixar la càrrega, haurem de començar a tallar servei. I tothom, és impossible retallar, dius, ho hem de fer. I aquesta motivació, aquesta força per aterrar les coses amb determinació és una cosa que era molt positiva, era molt engrescadora, i realment quan t'hi posaves, les coses es movien ràpid. Les coses que creies que no podien arribar a fer-se, les acabaves fent. I jo m'ho porto aquí com una cosa, escolta, anem a intentar portar aquesta força i aquesta energia al teixit que tenim d'investigació aquí, i apretar i fer aterrar tots aquests grans projectes que tenim al BCC. Això m'emporto als Estats Units.
Per tant, t'emportes això. I dels directius que has estat a prop, o destacaries també la capacitat de treball, m'imagino?
Sí, absolutament. Jo diria que tant el Mark Zuckerberg com el Bill Gates, que en algun moment el vaig tractar, són gent que treballaven totes les hores del rellotge, grans treballadors, diferents personalitats també. Però sí, donaven exemple a la casa de com ells volien empènyer el món.
Cristian Cantón, la intel·ligència artificial ho ha canviat tot, què en diries?
Absolutament, ho està canviant, ho canviarà i encara veurem molts més canvis. El món ha canviat d'una forma radical en els últims anys i jo personalment sempre recordo que quan vaig començar a fer la meva feina a la IA no funcionava, i veure com en aquests últims 25 anys de carrera ha passat de ser una entelèquia que ningú pensava que arribaria a ser res a ser el principal motor de l'economia, de la indústria, i un dels elements que tenim en el nostre dia a dia ha sigut... si podem dir, efectivament, la IA està canviant el món.
Tu que has estat vivint a Califòrnia, pregunto, i ara estàs a Barcelona, si l'ecosistema tecnològic, per ser o no un Silicon Valley a Europa, el tenim a casa nostra o no? O què faltaria per tenir-lo?
tenim el talent. Per exemple, hi ha una cosa que a mi em fa gràcia dir, que quan tu vas a Silicon Valley, te'n vas allà a Palo Alto i te sentes a University Avenue i esperes una estona, veuràs que algú passarà per allà parlant català o castellà. Per tant, hi ha molta gent que ha marxat fora. Per tant, el talent el tenim i hi ha molta gent molt bona allà. Hi ha la voluntat, hi ha els recursos, tenim màquines, tenim infraestructures que ens permetrien. Jo crec que el que fa és tenir... Estem molt fragmentats. Jo la meva percepció és que hem d'agafar 3 o 4 temes que siguin importants, abocar-nos-hi en cos i ànima, posar tots els recursos i la nostra expertesa per fer canvis i avanços significatius. Ho podem fer, que Catalunya es converteixi en un Silicon Valley d'Europa? Tenim les oportunitats. Altres països han fet fites semblants, a la Xina, a Israel també, amb aquesta voluntat de ser transformadors. Ho tenim al nostre ADN. Les nostres unitats són les millors, tenim els millors centres, tenim els reptes davant. Falta sentar-nos i catalitzar-ho.
I que les empreses tecnològiques vinguin més a Catalunya, no? Trobo.
Correcte. Això moltes vegades és un tema més polític o és un tema més d'oportunitats, perquè efectivament n'hi ha unes quantes ja aquí a Catalunya. Meta no hi és, això sí que ho sé, però de les grans n'hi ha moltes aquí a Catalunya.
Clar, perquè jo quan estava amb els teus companys de Silicon Valley que treballaven, em deia, no, tornaríem si l'empresa en la que treballo estigués, no?, també a Catalunya, molts d'ells, no?, perquè és veritat que es troba a falta la família, és veritat que es troba a falta el clima i els diners, el que passa que molts d'ells, també, clar, ja estan en una edat entre 50 i 60 que ja han fet els diners i que poden tornar, no?
Sí, i també crec que tornar és un repte, també. És un repte a molts nivells, perquè, òbviament, a nivell personal. Però jo crec, jo els animo, i a molts d'ells que has entrevistat, que ara comentàvem que som amics, jo els dic, per què no tornes? Torna ja, escolta, jo ja he trencat un tros del gel, tu vine aquí, que amb el que saps segurament podràs fer moltíssimes coses. Jo crec que hem de transmetre aquest missatge i continuar traient el talent perquè torni i reverteixi aquí a Catalunya.
Vosaltres sou en el BCC 1400, hi ha gent de 60 països, per tant, investigadors, no?, de moltes nacionalitats.
Correcte.
I la clau és aconseguir aquesta sobirania digital europea. Esteu treballant amb aquests xips europeus, en parlaves del 2029. Per tant, tu que parles del futur i treballes amb el futur, som al 2026, què t'imagines? No? Què passarà a Catalunya també els propers anys? És a dir, això, els xips ho veurem real? Perquè jo encara no m'ho crec del tot.
Ho veurem real.
Sí?
Tenim prototips i tenim la fulla de ruta que ens permetrà aterrar aquests xips. I en paral·lel també veurem grans avanços de la IA en els quals hi estem treballant i crec que al BCC podem ser pioners. Tot això anirà trenant-se i el 2029 jo tinc la gran esperança de que sí que veurem màquines fetes a Catalunya, dissenyades a Catalunya, i volem ser part d'aquests grans canvis tecnològics que han de passar en els pròxims 3 anys. Jo crec que els pròxims 3-5 anys veurem coses mai vistes.
Molt bé. De la teva etapa, 15 anys, als Estats Units, treballant a Meta, Microsoft, com veus, des de Barcelona, la teva mirada cap a Estats Units i cap a les empreses tecnològiques, hi ha alguna que destacaries més? També en parlem poques de les xineses, perquè la xinesa està fent molta competència també als Estats Units i Xina està molt avançada tecnològicament, però què destacaries de les d'allà ara mateix, Cristian?
Totes tenen alguna cosa interessant. Jo, per exemple, destacaria de Microsoft l'habilitat que han tingut per poder posicionar-se d'una forma sòlida en àrees com, òbviament, els sistemes operatius, però tot el tema de computació, Azure, Cloud. Microsoft realment és una empresa molt interessant. Meta, per la seva habilitat de virar rumb i enfocar-se a fer la cosa que és més llaminera i fer-hi impacte i després moure's a la següent cosa. I també Nvidia, per al gran creixement, la gran visió d'en Jensen Huang, d'agafar una empresa que feia hardware per videojocs i convertir-la en el maó fonamental de tota la indústria de la intel·ligència artificial del planeta. Són indústries molt interessants, totes tenen coses bones i coses que poden millorar. Sí, crec que són empreses a les quals podem aprendre coses, exportar o importar les bones i les que aquelles que potser no ens interessin tant, deixar-les allà.
Molt bé. Per tant, si t'entrevisto, Cristian Cantón, d'aquí 5 anys, que espero que ho fem abans, s'haurà complert aquests objectius que em deies, no sé si en 5 anys, però aquesta ambició teva que m'explicaves, curar malalties com el càncer o d'altres que hi esteu treballant, també, no?, com acabar amb el canvi climàtic, no? Aquestes són els objectius.
Són objectius i requeriran, no sé si 3 anys o més, però definitivament anar treballant en aquella direcció d'una forma determinada i resolutiva per d'aquí 3 anys poder dir no ho hem aconseguit encara, però estem a la meitat del camí.
Cristian, enhorabona per la trajectòria. Estem segurs que el Barcelona Supercomputing Center ha fet un gran fitxatge amb algú que ha treballat al costat de Bill Gates i també de Mark Zuckerberg, i per tant estarem atents a la vostra feina. I explica'ns sobretot, quan tinguis les novetats, doncs ens les expliqueu al Revolució.
Absolutament. Moltes gràcies.
Gràcies.
Revolució 4.0. Desena temporada.
La bioregió de Catalunya és un dels ecosistemes de ciències de la vida i d'innovació en salut més dinàmics d'Europa. Agrupa empreses, entitats i centres de recerca, hospitals, universitats, administracions i agents de suport que treballen en aquest sector estratègic a Catalunya. I a la bioregió hi ha també 480 startups que fan realitat propostes disruptives que milloren la nostra salut i l'atenció sanitària que rebem. Ara us volem parlar d'una d'aquestes startups que pot canviar la vida de nens i nenes que necessiten atenció mèdica. I avui al Revolució ens fixem en el talent jove que està començant, en aquest cas en la secció Joves Disruptors. I avui el Xavi no ens pot acompanyar, li enviem una abraçada, però sí que ens acompanya una gran emprenedora jove, la Diana Ballar. Què tal, com estàs?
Molt contenta d'estar aquí.
Molt bé, igualment. La Diana, a veure, és la cofundadora i CEO de l'startup Smart Lollipop, que ho he dit bé. I explica'm això, perquè m'encanta, és una piruleta per diagnosticar malalties amb una mostra de saliva de forma molt senzilla?
Correcte, sí. El Smart Lollipop és un dispositiu mèdic que té forma de piruleta. I això que ens facilita poder captar la saliva molt fàcilment amb el pacient. Pel pacient és únicament menjar el caramel, que té forma de piruleta, és un dispositiu molt àgil, molt fàcil, i durant aquest procés nosaltres captem la saliva d'una forma molt senzilla. La saliva queda emmagatzemada en el dispositiu i després, amb un altre material del nostre kit, amb un extractor, facilitem que la saliva quedi en un contenidor que després es portarà al laboratori per poder analitzar aquesta saliva. I també tenim un segon producte en desenvolupament, perquè aquest primer ja sortim al mercat aquest 2026, i el segon producte és també una tecnologia de biosensors que desenvolupem nosaltres, que reaccionen a l'anàlit d'interès, és a dir, al diagnòstic que volem fer. Un biosensor per celiaquia, un biosensor per l'anàlisi de cortisol, que és l'hormona de l'estrès. I va vinculat a un lector òptic que ens facilita no haver d'anar al laboratori. És a dir, poder fer en 20 minuts un diagnòstic gràcies al caramel intel·ligent.
A veure, explica'm primer com se't va córrer aquesta idea. D'on sorgeix, Diana?
Doncs això sorgeix quan jo estava fent el màster d'Innovació i Desenvolupament Empresarial a la Universitat de Girona, i ens vam presentar amb 3 companys més del màster a una hackathon d'innovació que organitzava Catalunya Emprèn. I vam anar a aprendre sobre el mètode Design Thinking. Vam anar allà, ens vam trobar que érem 3.000 participants i ens van llançar un repte de salut, que el qual era com diagnosticar malalties tropicals a països subdesenvolupats a través de Big Data. Així que havíem de pensar una solució que fos molt fàcil d'utilitzar per països que estan en vies, no?, que no tenen els mateixos recursos que nosaltres. I va néixer la idea de que amb un dispositiu semblant una piruleta poguéssim captar saliva. I vam guanyar aquesta competició, i a través d'aquí va ser com vam tenir diferents acceleracions, una d'elles l'Imagine Silicon Valley, l'Imagine Express...
Que és on vas conèixer, Xavi Verdaguer?
Correcte, correcte.
Què et va portar el Xavi, que avui no pot ser amb nosaltres? Què em diries que et va portar a conèixer el Xavi Verdaguer?
Va ser un actor clau, perquè quan comences un projecte és molt important rebre feedback de persones amb qui confies i amb qui creus, que té una professionalitat, i que creguin en tu. I el Xavi en tot moment ens va ajudar molt a... Va, aneu a fer un primer prototip, aneu a provar-ho, aquest MVP, vés a validar amb els hospitals... És a dir, va ser obrir totes les portes que ell podia i, segon, creure en mi. Jo em vaig sentir molt apreciada amb això, que és molt clau per atrevir-se a començar una startup.
I quines malalties es poden detectar? És a dir, que a través de la piruleta i a través de la saliva, ara pregunto quin tipus de malalties, no totes, clar.
No totes, tot i que la saliva realment és un fluid de diagnòstic molt potent. I d'aquí 10 anys encara ho serà més, perquè hi ha moltes investigacions en marxa. El bo del nostre dispositiu, del primer, que és l'Smart Lollipop One, és que és un recol·lector de saliva genèric que qualsevol investigació que s'estigui fent amb saliva, nosaltres podem ser el recol·lector idoni. Tot i això, nosaltres tenim uns estudis clínics en marxa i els primers focus que tenim posat és en la detecció precoç i el seguiment de la malaltia celíaca. També temes de cortisol, alguns temes hormonals i ara, des de que ja tenim la CE, és a dir, ja podem sortir al mercat, ens estan sortint oportunitats d'institucions que volen fer servir l'Smart Lollipop One per fer els seus diagnòstics.
On esteu treballant? A hospitals? Heu col·laborat amb el Josep Trueta, amb l'Hospital de Sant Joan de Déu. On esteu col·laborant?
Sí, ara mateix estem acabant els dos últims estudis, en el Trueta i a Sant Joan de Déu.
Sí.
El Trueta per adults, perquè va començar per pediatria, però també hi ha aquest target en què tenen fòbia a les agulles i prefereixen fer un test amb saliva vàlid. I estem treballant amb aquests dos hospitals, tot i que també hem treballat amb altres com Sanitas, hospitals privats i amb altres institucions.
I expliquem una cosa avui, perquè aquesta dona emprenedora, la Diana, tu vens del món de la comunicació, no ets enginyera o informàtica, com molts creadors de startups, no? Com va néixer la teva vocació emprenedora? Què em diries?
Crec que la vocació emprenedora es porta dintre des de que naixem, no és que neixi de cop.
Sí?
És a dir, jo vaig estudiar publicitat i realment em dedicava a agències de publicitat i màrqueting, no ajudar a altres empreses, però el que tenia ganes és de fer-ho amb la meva pròpia empresa. Va ser aquí on vaig estudiar el màster d'innovació i desenvolupament empresarial perquè volia que la tecnologia formés part de la idea que fos que algun dia pogués desenvolupar jo. I aquí va ser quan me'n vaig adonar que volia tirar-ho endavant, que tenia una idea que tenia sentit, i vaig començar també el doctorat, que està focalitzat en finançament privat per a startups biotech i deeptech, és a dir, molt focalitzat sempre en capital i startups d'aquest perfil.
Vas fer un doctorat amb el grup de recerca en dinàmica empresarial i l'impacte de noves tecnologies. I em deies, sé que esteu en ronda, busqueu ronda, és així? Busqueu més finançament?
Correcte. Ara mateix estem en una ronda d'inversió sèrie A, després de ja haver aixecat 1,5 milions entre capital públic i privat.
Déu-n'hi-do, sí.
Ara estem en aquesta ronda d'1 milió, que ja tenim el 20% tancat, i aquesta ronda és per fer la comercialització de l'Smart Lollipop One i continuar desenvolupant l'Smart Lollipop Core i créixer, sens dubte, amb tot el que tenim per davant. Ja tenim d'industrialització feta, tota la regulatòria, i amb aquesta ronda acabarem de potenciar tot el que hem aconseguit després de tants anys de desenvolupament.
Per tant, en aquest cas, la Diana, emprenedora d'una startup dedicada al món de la salut, ara mateix t'escolta un inversor. Suposo que tu també és quan vas explicar, no? Com explicaries de forma ràpida per convèncer que ha de posar diners en aquesta empresa, perquè ajuda el planeta aquesta startup teva? Què em diries?
Bàsicament és un projecte que, més enllà de la definició, no?, d'aquest dispositiu mèdic en forma de piruleta pel diagnòstic de malalties, és un projecte que té marge, que té recurrència, que és algú que busca completament l'inversor, que té innovació realment ja aplicada i protegida, perquè tenim dos patents, que això és algun molt important a destacar, i que és un dispositiu que la nostra competència està a Estats Units i Alemanya, dos empreses, prou. És a dir, estem fent algo realment molt complicat, però ho hem aconseguit. I ara és un moment en què demostrem, no?, tot el que hem fet, tot el que hem aconseguit, i ara és aquest bon moment per entrar, perquè el risc s'ha reduït molt i el potencial de l'startup és immens, més enllà de l'impacte social que això crea en nens i famílies en general, gràcies a poder diagnosticar de forma ràpid, àgil i tenir més diagnòstics a temps, que és el que realment importa en la societat.
Molt bé. Per tant, amb passió, per anar acabant, amb passió ho defensa la Diana, aquest projecte, per acabar el teu somni. Quin és? Com a bona emprenedora, que ja portes des del 2017, per tant, són 9 anys amb aquesta bona idea, sou 8 persones treballant. Quin és el teu somni? Que espero que es faci realitat, Diana.
El meu somni és que l'Smart Lollipop arribi al mercat, estigui en el màxim d'hospitals, laboratoris i centres de recerca possible perquè la saliva es confirmi com a bon fluid de diagnòstic i es pugui fer servir, perquè la medicina del futur va cap aquí, cap a la personalització i no invasivitat dels diagnòstics.
Molt bé, doncs gràcies també al Xavier Verdaguer, que t'hem conegut. El Xavier, que recuperi ben aviat, i Diana, molta sort. Felicitats per aquesta idea, que farà la vida més fàcil a tants i tants pacients i per moltes piruletes, no?, que detectin moltes malalties. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Xantal Llavina. Desena temporada.
El màrqueting digital mou cada any a tot el món milers de milions d'euros. Hi ha experts que diuen que el sector encara està creixent i que, per exemple, a Europa, en poc temps pot moure uns 250.000 milions d'euros. En canvi, hi ha veus que alerten que la bombolla punxarà i que hi haurà sorpreses. Veurem qui té raó. I avui al Revolució parlarem de màrqueting digital amb algú que en sap molt. És el Víctor Puig, vicepresident d'Atzmorai. Què tal? Com estàs? Benvingut al Revolució.
Moltes gràcies per convidar-me.
Què tal? A veure, Atzmorai és una agència de màrqueting digital. Això què vol dir? Posa'm exemples de les feines que feu perquè els oients entenguin bé a què us dediqueu, Víctor.
Bé, venim de ser una agència de màrqueting digital entre 60 i ens estem repensant com un partner tecnològic que t'ajuda a buscar quines solucions de negoci necessites en aquest moment. Et poso un exemple molt fàcil perquè ens entengui tothom. Si tu estàs esperant a l'autobús i està plovent, doncs potser treus el mòbil per distreure't una mica i potser cobris una xarxa social i que en aquell moment t'aparegui un missatge, un contingut que tingui que veure amb una peça de roba impermeable, sí, justament pensada per persones com tu, del teu poder adquisitiu, de les teves talles, de les teves edats i d'un estil que sabem que t'agrada perquè ja has interactuat amb aquest tipus de continguts a internet. Bé, doncs això és el que faríem per un dels nostres anunciants, buscar quina és la millor manera d'invertir els seus diners en aquesta publicitat digital per impactar un públic concret en un moment ideal amb un missatge que els sembli útil.
Clar. El Víctor fa 30 anys que ja tenia clar que els negocis i la publicitat passaven per internet, i explica'm una mica, que tu vas ser un dels pioners, no, del màrqueting digital. Ja tenies clar, tu, quan va començar tota l'era d'internet, que compraríem molt a través de la xarxa?
Mira, la veritat és que no. Jo fa 30 anys que treballo amb això, però vinc del periodisme. Em vaig equivocar de carrera, vaig estudiar periodisme a la UAB. I què va passar? Això era finals dels 90, que és el moment en el que apareix les primeres BBS, les primeres newsgroups, els primers chats, internet, els primers navegadors web. I veig que allò m'obre una possibilitat molt gran a l'hora de repensar com es consumeixen continguts. Què va passar? Vaig tenir la fortuna d'estar en el moment ideal, en el lloc precís, perquè en aquell moment neixen les empreses .com a Barcelona, n'hi havia forces, i els generadors de continguts o els gestors de continguts anaven molt buscats. I en aquest punt, doncs el pas dels continguts a la publicitat és quasi automàtic, perquè l'entorn és el mateix, les eines són les mateixes, les plataformes són similars. És a dir, que quasi sense voler vam passar de comunicadors a marketingians, si vols.
Molt bé, per tant, tu ja veies aquest futur, i també la intel·ligència artificial també la veies a venir, perquè també ha transformat el màrqueting digital, no? I segurament que també esteu treballant en projectes on rebem el mòbil aquesta publicitat, podem dir, ja intel·ligència artificial, no? També.
Bueno, veure venir la intel·ligència artificial és una cosa més complicada, però jo havia llegit molta ciència-ficció, hi ha molts llibres de William Gibson que ja parlaven d'avatars, que ja parlaven d'aquest tipus d'intel·ligències. Ara, que la fem servir ara cada dia amb cada vegada més capes de la nostra feina és imprescindible, vamos.
Clar. Com està afectant la intel·ligència artificial amb les marques? Vosaltres, no?, que treballeu també amb grans marques, no?, en aquesta publicitat digital, què s'ha inclòs perquè ho entenguem?
Molt bé. La intel·ligència artificial que està fent no només és transformar, sinó accelerar molt tant l'anàlisi de les dades. Clar, ara tenim el privilegi de tenir moltes dades, moltíssimes dades. Cada canal té les seves dades, cada usuari té les seves dades, i el problema que tenim és que la nostra capacitat de tractament d'aquestes dades sense eines d'intel·ligència artificial és bastant més limitada, no? A més, aquestes dades canvien constantment, tot és líquid, tot flueix, i per tant la intel·ligència artificial ens dona moltes eines per poder analitzar molt ràpid una gran quantitat d'informació i prendre decisions de negoci que ajudin els nostres clients a assolir els seus objectius.
Clar, però abans havia de posicionar un cercador, ara com han de plantejar estratègies? Perquè hi ha qui proposa una resposta, no?
Clar, hem passat de fer una cerca en paraules clau amb un buscador que ens contestava un llistat de planes web, on tu t'havies de buscar després la teva resposta, a fer una consulta a una eina tipus ChatGPT i que et doni una resposta concreta. Què ocorreix? Doncs que moltes marques volen estar en aquestes respostes concretes. Si jo li dic a ChatGPT, recomana'm quins 3 podcasts he de sentir per estar al dia en l'entorn digital, doncs tu voldries que el teu fos un d'aquests, no? Aleshores, el que fem és tractar els continguts d'una manera que els models de les LMM els entenguin, els valorin i creguin que són de prou confiança, que estan emesos per un autor o suficientment confiable com perquè jo sigui un contingut rellevant.
Per tant, Víctor, a veure, les marques han de tenir una bona reputació digital, ja sigui, no?, a xarxes socials, allà. Tu què recomanes? Què recomaneu? Per cert, recordem avui que Marc Elena és CEO d'Atsmurai, que també treballa amb tu, amic del programa. Sí. Com ho feu perquè les marques tinguin aquesta bona reputació digital? Perquè no és fàcil, això.
Bé, és cada vegada una miqueta més complexa perquè hi ha moltes senyals que impacten en aquesta reputació, no? Diguem-ne que la reputació va ser quina imatge et faries tu d'una empresa a partir del que trobis d'ella a internet, sí? I aquí intervenen moltes veus. Intervé, òbviament, la veu de la pròpia empresa, sigui a través de la plana web, sigui a través de les seves xarxes socials, sigui a través de la imatge dels seus directius, però també intervé què estan parlant els públics, les persones, sobre aquestes empreses, no? Per fer això, nosaltres tenim eines que es diuen de monitorització de l'opinió online. Tens un software que recull totes les opinions que hi hagi sobre una empresa, sobre un producte, sobre una persona, les aplica totes en una base de dades que després podem analitzar i podem veure quins missatges funcionen millor, quins missatges negatius estan emetent, qui els està publicant i de quina manera podem intentar contrarrestar aquests missatges negatius amb contingut creïble, veraç, lícit, que d'alguna manera faci un contrapès d'aquestes opinions.
Uh-huh. Podeu dir noms de clients o és privat en aquest cas, si feu algunes campanyes?
Bueno, amb reputació és molt delicat perquè tenim uns acords de confidencialitat molt estrictes. Però, per exemple, abans em preguntaves per temes que fem amb la IA i jo et deia aquesta capacitat d'analitzar moltes dades molt ràpid, aquí estem fent coses molt interessants amb empreses com la Fly o com el Campo, que ens demanen, un altre cas d'ús de la IA, moltíssimes creativitats, moltíssimes vol dir 300, 400 creativitats diferents, amb 2-3 dies de marge per produir-les. Clar, doncs aquí la nostra tecnologia ens permet produir tant imatge com vídeo, com copy, com veu, com música.
Déu-n'hi-do, 300 creativitats en 2 dies,
Sí.
Perquè són els impactes que després rebem nosaltres com a clients al mòbil, no? I per tant, també, l'impacte segurament és que a cadascú, segons el que li agrada, li pugui interessar, no? És a dir, l'algoritme, no el treballeu a fons, podem dir vosaltres.
Moltíssim, perquè anem a buscar el missatge més personalitzat possible. Que el que tu veus sigui diferent al que veig jo, perquè a tu t'encaixarà d'una manera i a mi d'una altra. I com que després tenim una tecnologia que ens permet mesurar quin és el resultat d'aquests impactes, doncs potser el que fem és no tenir una creativitat per tu, tenir una 5, 6, 10, 15, veure, tastar ràpidament quines són les que funcionen millor, eliminar les que no funcionen tan bé i optimitzar els resultats. És per això que els nostres clients confien en la nostra tecnologia.
Val. I vosaltres treballeu també o col·laboreu, no?, amb grans tecnològiques, no?, pel tema de les xarxes socials, no?, perquè aquests impactes també ens arriben molt per les xarxes, no?
Correcte. Bueno, Hachmurai és partner oficial de les plataformes més rellevants. Som partner oficial de Meta, de TikTok, de Pinterest, de Google, i tenim molt bona relació amb tota la resta. Som de les poques
empreses...
Quan ets
partner oficial, què vol dir? Que pots col·laborar amb ells, no?
Sí, vol dir, bàsicament, que ens expliquen, abans de que surtin en el mercat, nous formats, noves maneres, ens expliquen què els hi funciona millor, què no els hi funciona tan bé, i per tant estem a la punta de llança dels nous formats i de les noves maneres de fer publicitat a internet.
Uh-huh. Per tant, és important, no?, també aquesta relació de l'agència, no?, amb les xarxes socials. La IA també és útil per mesurar si una estratègia funciona. Ara em diries també, Víctor, que segurament aquest tema no en parlaríem fa uns anys, no?, però ara també pots analitzar si està funcionant aquesta estratègia del client, no?
Bé, sempre s'ha de mesurar una estratègia, abans sense IA o amb IA o com tu vulguis, perquè si no mesures i no es pots estar saber... Una estratègia és una hipòtesi, no? Jo crec que si faig això aconseguiré aquest resultat. I sempre has de mesurar per arribar a la conclusió de si la hipòtesi era correcta o no. Vale? Què passa? Que amb IA podem incorporar molts més inputs, molta més informació, molts més canals, moltes més dades, i anar polint molt més grau de detall sobre com s'implementa aquesta estratègia i què hem de corregir.
Víctor, enhorabona per la teva trajectòria, ets Morà, i a tu i al Marc, que ens costa que us va molt bé. Gràcies per venir al Revolució a parlar-ne. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
I avui un emprenedor també de la música, Ivan Rosquellas, de què parla aquest 15 d'agost, que és la cançó que escoltem ara. Què em diries, Ivan?
Bé, parla de moltes coses, jo crec, condensades, però bàsicament és un retorn a la infantesa, no? Aquells moments en què tot és fàcil, tot és lleuger, no? Abans d'aquesta càrrega vital que ens anem posant a la motxilla, doncs és com un retorn, aquella sensació.
Quan feia que no gravaves una cançó nova?
Mira, quan la vaig gravar feia 5 anys que no gravava, però és que fa 4 que la tinc enregistrada, que és l'edat que té la meva filla, perquè, no ho sé, la paternitat ha estat tota una revolució, no sé quin punt zero de revolució, però una revolució
La millor revolució,
però, clar, et fa triar molt bé quines cartes jugar i quines bales gastar. Per tant, estava esperant el moment ideal, allò, per treure-ho, de tenir temps, de poder fer una bona promo, de poder fer concerts, i al final és que aquest moment no arribava mai, i vaig decidir, doncs, mira, ara, estic a punt de fer un viatge molt llarg pel món, tinc la sort que puc fer això, i deia, abans de fer aquest viatge vull fer això i com a mínim treure-m'ho de sobre, no? Perquè si no vas eternitzant i no acabes concretant mai.
Molt bé. Oients, potser molts de vosaltres us sona aquesta veu de què pot sonar l'Ivan, no? Jo crec de... Vas presentar l'APM de Catalunya Ràdio, és veritat,
sí,
això, eh?
Carles Capdevila, bon dia. Bon dia, Ivan Rosquellas, bon dia. Bon dia, amb Antoni Bassas. Sí, durant molt de temps, a 3:15, alguna pregunta més? Sí, i, bueno, i després amb molts altres programes, a La Finestra Indiscreta amb l'Àlex Gorina vaig estar 8 temporades també, El Suplement amb el Xavi Solà. Jo què sé, és que han estat tants programes aquí.
Expliquem una mica, perquè l'Ivan Rosquellas és un home, jo diria, que renaixentista. Ara el sentim cantar.
Per l'edat.
Té altres discos, però és que també és professor de comunicació, és expert en IA, ara en parlarem, també assessores alguns professionals, has fet de guionista, com deia, a l'Òpera en Texans, a l'APM. Ivan, qui és l'Ivan Rosquellas en realitat? No? Un home que fa música, que fa guions, que va estudiar filologia italiana. Com et definiries tu, com a professional?
Com a professional no ho sé. Bé, sóc un cul inquiet, sóc una persona molt, molt curiosa, amb moltes ganes d'aprendre, i potser sóc això, no? un aprenent perpetu, no? En definiria. No sé, a mi m'agrada comunicar, m'agrada aprendre coses i explicar-les, no? I crec que és una mica el que vaig fent al llarg de tota la vida.
Clar, la teva vocació de petit era? Quina era? Perquè després has tocat tantes tecles que no sé si té a veure amb el que volies fer de petit, Ivan.
És que, saps què passa? No hi ha una cosa que volgués fer de petit que no estigués fent ja de petit. És a dir, jo de petit ja em gravava els meus programes de ràdio amb caset, ja cantava cançons. Ma mare sempre em recorda que un dia en un hotel de no sé on, a Mallorca, no sé què, que no em trobaven, i de sobte estava allà al costat del pianista cantant, no sé si era mi amigo Marco, i jo, saps? No sé, qualsevol dels dibuixos animats de l'època, i tenia 3 o 4 anys. No sé, sempre m'ha agradat i sempre ho he fet. És a dir, abans d'estudiar periodisme, quan feia filologia, jo ja anava per les ràdios locals intentant col·locar els meus programes i els feia, i ningú em pagava per fer-ho, i jo hagués pagat per fer-ho, no? I després ho vaig professionalitzar. Ha estat com tot molt natural, diguem-ne.
I ara el que segur que no existia de petit era l'Aia, i m'ha dit que l'Ivan també ets un expert, que estàs treballant amb aquesta tecnologia també, que nosaltres en parlem molt, l'Aia.
Jo no sé si no existia l'Aia, però jo tinc una mica la sensació que algunes coses jo les vivia com ahir, eh? Jo recordo, sent petit, en aquesta època canto de la cançó i això, no? Dels 80, que em van caure un regal per Reis, que jo trobava que allò, si no era intel·ligència artificial, poc li faltava, una mena de trivial, però electrònic, que tu llegies d'un llibret les preguntes i havies d'apretar A, B, C o D,
sí?
I llavors aquell mini ordinador et deia si era correcte o no, i allò em semblava una cosa flipant, eh? Sempre m'ha flipat molt les noves tecnologies, i ara sí, estic en una empresa de Califòrnia, treballant remotament, òbviament, amb un grup d'experts en l'àmbit del periodisme, en què, diguem-ne, vetllem perquè el model que entrenem doncs sigui el més precís possible i no cometi errors, que crec que és un dels problemes de la IA.
Molt bé. En aquest cas, què em diries? Que la IA canviarà radicalment el periodisme que hem conegut fins ara?
Jo crec que el periodisme està en constant transformació, és a dir, jo ara vinc aquí a la ràdio que fa anys que no la trepitjava, i moltes coses estan canviant també de la manera de fer ràdio. Quan vaig entrar aquí encara hi havia els Revox als estudis, a l'APM encara hi havia algun tall que l'havíem de passar de la cinta de Revox i l'havíem de digitalitzar.
Fa molts anys, no? Déu-n'hi-do.
Home,
estem parlant de...
L'any 2000 ja no es feia servir.
26 anys, 26
Clar,
anys.
Ja no es feia servir el Revox, però encara estava als estudis, perquè encara hi havia algun arxiu que no s'havia digitalitzat, i per tant havies d'anar a buscar la cinta i posar-lo, no? Per tant, els periodistes per naturalesa ens hem hagut d'anar adaptant, i crec que amb la IA també, i no sé, crec que el gran repte és que no ens passi el tsunami pel damunt, surfejar l'onada de la millor manera possible i intentar integrar aquesta nova tecnologia, que és un fet.
Y yo les digo que ya nada es como ayer.
Ivan Rosquella, està bé, males llengües, cantant, relacionat amb l'AIA, periodista... Déu-n'hi-do, escolta, recomanable també aquest nou treball. I també, a més, és que clar, jo, Ivan, ets polièdric, no? Perquè, a més, no, és que a més, va muntar una empresa, ha assessorat també a persones, en aquest cas, en inversions, explica'm una mica, no? Tota aquesta part que també has fet.
Doncs també, com aquestes coses que em passen a la vida, no? De començar a investigar una escletxa que et veus per allà, no? Això de les inversions, no? A la que tens 4 duros, dius, bueno, jo només veig que això va perdent valor, no? Si no faig alguna cosa, llavors em vaig començar a interessar per mi, em va interessar tant que em va acabar fascinant aquest univers, em vaig treure el títol d'assessor financer, també, i a partir d'aquí, doncs, el que faig pels meus diners, doncs, ho replico amb gent que em ve i em pregunta, doncs, què puc fer? Sempre, òbviament, fent un estudi d'idoneïtat i tot el que s'ha de fer, però sí que intento donar-los eines perquè els seus diners no vagin minvant.
On recomanaries, si m'haguessis de recomanar? Es pot recomanar algun lloc?
No, el que es pot recomanar és començar ja. És a dir, jo, si hi ha una cosa que me'n penedeixo és de no haver començat molts anys abans, perquè la màgia de l'interès compost és el que fa, no? Que per, encara que et semblin que són pocs diners, que no val la pena, que d'allò, no és veritat. El més important és, si tu pots fer una petita aportació mensual del que sigui, encara que siguin 20 euros, és igual, però cada mes tu poses 20 euros en un instrument financer doncs, concret, no sé, un que repliqui un MSCI World, un conglomerat d'empreses d'arreu del món, o encara que sigui renda fixa, és igual, però que treballi d'alguna manera, no? I fer-ho cada mes com una formigueta, i això al llarg termini és el que marcarà la diferència.
Molt bé. Per tant, aquest seria algun del consell. No em dius algun en concret, eh? Si no, no em dius algun lloc en concret, eh? Seria generalitzat?
Lloc vols dir una empresa en què invertir o un
sí,
sector
que,
en què invertir?
Sí, que ara pugi
o...
segur, eh?
No, que, és que no hi ha res segur. És que mira, hi ha una cosa, Xantal, que a mi em posa molt nerviós, que és quan obres l'Instagram, quan obres, que et surt gent, normalment molt joves, que et diuen, tengo la manera de que vas a poder ser financierament independent. Sí. En 10 minuts al dia...
Mentides,
moltes mentides. Mentida. O sigui, jo tinc una cosa en ment, m'agradaria algun dia, si tinc temps, començar a denunciar tota aquesta gent, perquè crec que fa molt de mal, ja. Però molt de mal. Per tant, una altra cosa que sí que m'agradaria dir és que mai no caiguin en la trampa de fer cas a cap d'aquests suposats gurús que diuen que és fàcil. No? Si en inversions et diuen que una cosa és segura, és que és mentida.
Laia, li podem fer cas i li demanem al ChatGPT que ens doni idees sobre inversions? Ho has provat o no? Millor no fer invents.
No fer cap invent amb això. En tot cas, li pots preguntar, jo què sé, mira'm a veure els fonamentals d'aquesta empresa, que no sé què, alguna cosa que vulguis concretar, però en inversions de què he de fer jo ara, que va, si a més Laia té problemes d'actualitat, diguem-ne, no? O sigui, t'agafa coses antigues pensant-se que són noves. No, crec que no estem en el punt que Laia et pugui dir on has d'invertir.
Molt bé. Doncs avui hem fet un viatge express per la vida de l'Ivan Rosquellas. En aquest cas, música, aquest disc, també està treballant també amb tecnologia, ha estat periodista, també té coneixements financers. Per tant, una vida intensa, Ivan. Molta sort en aquesta etapa musical que reprens
sí.
I en tota la resta d'activitats, que són moltíssimes. I gràcies per haver vingut al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
Moltíssimes gràcies. Sempre m'encanta tornar a casa.
Sense contradicció no hi ha evolució. Si no hi ha contradicció, no hi ha demà. Hegel. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Xantal Llavina.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. La gent a les ganes planteja sortir d'aquí. Que no hi ha bona boda sense el riquití. A la pista de ball es veuen passos maleïts.
Acabem programa oients avui amb una frase molt interessant del programador informàtic britànic Paul Graham, que diu així: viu en el futur i després construeix el que hi falta. Una frase per fer reflexionar emprenedors i emprenedores que van sempre dues passes més enllà. Com sempre, moltes gràcies a tot l'equip del programa, la Júlia García, l'Isma, el Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Fins demà, diumenge a les 10 a Catalunya Ràdio.
La tieta amb la gula es passeja buscant pastís i cada solter de la sala buscant amics. Que no hi ha bona boda sense el riquití. De cop cuando tú vas yo vengo de allí. Riquití, 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 tothom fa riquití. A la pista de ball es veuen passos maleïts. Un grup al lavabo debat sobre qui és qui. Fins que la mort ens separi tots riquití.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. Thank you.
fins que la mort ens separi. Fins que la mort ens separi. Mare meva, s'acosta un moment de fer tiqui-tiqui.